Barça pot, com deia abans la Laia, entrar a l'1-1 i no pots fer jugar Olmo, però pots fitxar algú. Que ja és...
Que ja vindrà Haaland, hòstia!
Però bé, sí, no, és que no ens posem en aquest escenari perquè realment és que continuaria reblant el clau.
No, però aleshores, si, la, si hi ha...
Doncs escolta, si fora conya, el futbol viu una mica d'això. És a dir, si tu demà dius
òbviament.
Que no, m'invento, eh? I dilluns presentes a Nico Williams, doncs escolta, la gent del futbol, el futbol es viu així.
Però què deu estar pensant Nico Williams a casa seva, veient el sainet d'Olmo dient...
Ves que la Supercopa no la jugui amb el Barça, el Nico Williams, eh?
Va, és que jo crec que amb el pas del temps i de les setmanes i dels mesos s'acaben entenent coses. Mm. I aquí t'expliquen d'una altra manera, que a Bilbao ja t'explicaven d'una altra, i que veus el que està passant i dius... Com collons havia de venir Nico Williams?
Sí, sí.
Com collons havia de venir Nico Williams?
Certament.
Cosa que alguns... Que,
sí, sí.
Que,
el que està clar és que si demà...
Que tenen
finalment...
la mirada oberta ja, i tenen companys a Bilbao, etc. i els deien, és que no vindrà, perquè és que té por de no poder jugar. Uh-huh. I resulta que podia passar.
Deies, Marta.
No, que el que està clar és que si demà finalment el Barça fa comunicat Dani Olmo inscrit i apareix la foto a la pàgina de la Liga, s'acaba la història.
No. I si no està inscrit i guanyes la Supercopa i li fots 4 al Madrid, també ja poden dir missals de Som Un. Com li has dit, els de Som
Un
Club?
Sí, però socialment el soci ja estarà més tocat.
Sí, però si tu li guanyes al Madrid...
Sí, òbviament. Sí, s'acaben els mals.
I tant.
Ha estat una hora i un minut del cas de Dani Olmo. Tot plegat molt intens.
Bona nit.
Espereu-vos
aquí.
Frenqui, què, Frenqui?
Ara, no tenim
compte,
lloc.
Compte, que encara... clar, és que no espereu la segona hora que ens espera, que tenim el conseller, d'Esport de la Generalitat, que ve ara de seguida entre l'estudi, que hem de parlar de Frenqui de Jong, hem de parlar de la Lamine Yamal, i vegeu... No sortim d'aquí. Fins ara, Laia, ara tornes amb el cas de Frenqui de Jong. I la prèvia del València Madrid de demà, el retorn de Vinícius a Mestalla, també. Sí. Però abans ens hem d'actualitzar. Dos minuts passen de les 8 del vespre. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
No descarto que t'envaïm part del Catalunya Nit amb la de continguts que ens
espera. Cap problema. Benvinguts tots al Catalunya Nit, sempre.
Però si finalment pots començar puntual a les 10 de la nit com cada dia, sí? Què ens explicaràs?
Doncs mira, hem estat pendents fa poca estona d'una roda de premsa per part d'investigadors de l'FBI sobre els atemptats que hi va haver ahir als Estats Units i han descartat de moment que hi hagi cap connexió entre l'un i l'altre. Recordem que el pitjor va ser el de Nova Orleans. Van morir 14 persones a banda del conductor del vehicle que va entrar a tota velocitat al carrer principal, al Bourbon Street de Nova Orleans. Després la policia el va batre. Per tant, aquí tenim 15 morts. És un soldat, exsoldat, dels Estats Units, i l'FBI diu que 100% inspirat el que va fer en estat islàmic i, per tant, no tindria connexió amb el que va passar després a Las Vegas, perquè hi havia punts que semblaven que podria ser una acció coordinada. Sembla que no va ser així. També un altre home que va fer esclatar un Tesla davant de l'hotel Trump a Las Vegas. Parlarem també del nou índex de l'habitatge. Des que va entrar en vigor la nova llei de l'habitatge el 25 de maig del 2023, ara és la primera vegada aquest mes que es publica aquest índex, que ha estat del 2,2%. Això vol dir que qui renovi ara el seu contracte de lloguer, com a molt li poden apujar aquest 2,2%. Parlarem també del balanç del 2024 de fosses comunes. Se n'han obert 28 aquest any passat a tot Catalunya, i s'han trobat restes de 26 persones, 26 víctimes de la Guerra Civil, tot i que només han aconseguit identificar-ne una. D'això en parlarem abastament, perquè queden encara a Catalunya 800 fosses comunes per obrir. Mirarem també cap al 2025, en aquest cas en la nova música que ha d'arribar. El nostre company de la secció de Cultura, el Marc Ruiz, ens parlarà dels discos que ens esperen aquest pròxim any, i també dels concerts més esperats que hi haurà a Catalunya. Entrevistarem també l'Alan Capellades, que és el responsable de preservació digital i tecnologies dels arxius de la Generalitat. Això és important perquè, a banda de parlar del que faci la Generalitat, ens afecta una mica a tots. Per exemple, les fotos que haguem fet ara per Nadal les tenim en format digital, la majoria.
Sí.
D'aquí 50 anys les podrem veure o no? Què hauríem de fer per assegurar que sí? Així com les que les nostres mares ja ens han guardat amb àlbums, allà estan, potser una mica esgrogueïdes, però què passaran amb les que tenim ara els telèfons mòbils, no? Doncs això, la Generalitat se'n cuida pels seus arxius, però ella ens parlarà també de coses que podem fer nosaltres per preservar les nostres. I tenim també secció de cinema amb l'Àlex Gorina, avui també amb la mirada posada al 2025.
Perfecte, doncs gràcies, Manel.
A vosaltres.
Fins ara. Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir, no agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que el pisi tinc un quarto express per convidats. Et deixo aquí sobre un cobrellit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs. Si tens gana o vols aigua, tu mateix pots fer por. Passen 6 minuts de les 8 del vespre i ja tenim aquí el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya des de mitjans d'agost. Una conselleria nova que va crear el govern de la Generalitat. L'encarregat de dirigir-la és aquest exjugador i exentrenador de bàsquet, i ara, des de fa uns anys, polític també, senyor Berni Álvarez. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Jo mantindré el respecte institucional i el tractaré de vostè. No puc garantir que els individus que hi ha en aquesta taula mantinguin
la
meva
respecte.
Sònia, per favor.
No tinc queixa.
Per favor, ja veurem quan surti.
Ja m'agrada que marquis el principi.
Hauríem de marxar, ara mateix hauríem...
Li hem de dir honorable.
No fa falta.
Ja veu que...
Ella sí que diu que anirà...
Jo sí.
Honorable Berni.
Ja veu que el Barça està... No sé si estava sentint prèviament, però que el Barça ha estat molt entretingut amb el cas Dani Olmo, que la principal institució esportiva del país estigui, diríem, submergida en una crisi econòmica allargada en el temps, és motiu de preocupació per vostès?
Bueno, es preocupa perquè, com dius tu, és una institució capdalt a Catalunya, al món de l'esport, però és veritat que ara mateix nosaltres estem una miqueta a l'expectativa del que pot passar, no? Són dues parts privades que tenen una discrepància forta, però que nosaltres hem d'estar, com a mínim, a nivell de seguiment, atents a tot el que passa, perquè, com tu has dit, és segurament el club més important a nivell de Catalunya, no?
Dèiem abans, home, li haurem de preguntar pel cas Artel. Sí. Clar, un exjugador de bàsquet que va passar pel Lleida, pel València, pel Tarragona, que és on va iniciar, i que després ha viscut... És a dir, aquests canvis de plantilles vostè els ha viscut tota la vida, però que el Barça fitxi Artel, que és un jugador que... recordarà perfectament la història. Són aquells girs que fa el món del bàsquet que probablement des de fora són difícils d'entendre.
Bueno, ha sigut una mica sorprenent. Està clar que el Barça havia de fer algun moviment, perquè amb el tema Neto pues, no ha sortit bé, això és evident. Ha tingut molta desgràcia amb el tema lesions i havia de fer algun moviment, estava clar, no? I també perquè segurament el moment pre-Copa del Rei o el moment en què estàs jugant a la classificació de Copa del Rei, que l'Eurolliga s'ha ficat complicada, has de donar també pues, una mica un cop damunt de la taula de fer alguna cosa més. I jo entenc que aquí les valoracions tècniques han sigut claus per decidir quin jugador era. Jo no puc entrar més enllà, no? Però està clar que el Barça havia de fer alguna cosa, jo això crec que estava bastant clar.
L'havia de fer aquestes dues, que segurament no són del seu territori, per dir-ho així. Ara ja anem directes a la seva conselleria. Per què cal una conselleria d'esport? En què millora l'estructura anterior?
Bueno, jo crec que la millora ostensiblement, i més una vegada ja portem uns mesos a dins. Crec que la Secretaria General tenia una funció evident i que la intentava fer de la millor manera possible, però sempre quedava molt supeditada a que, depenent d'una altra conselleria, fos presidència, cultura, empresa, amb algunes coses, les coses que passen al dia a dia de l'esport quedessin amagades perquè les prioritats no eren, a l'hora de ficar el Consell de Govern damunt de la taula, una prioritat d'algú del món de l'esport, no? Jo crec que, per sort, perquè ho dic també des del punt de vista com a exportista, crec que tothom avui en dia ens hem adonat una mica de que l'esport està present a tots els àmbits de la societat i que això ja requeria un tractament, doncs igual que pot tenir, com et deia abans, cultura, pot tenir recerca, pot tenir, no?, molts àmbits de la societat, i per això, i per tractar els problemes que estaven començant a passar una miqueta endèmics, com sobretot a nivell, doncs, administratiu, infraestructures, etc, etc, doncs crec que calia una conselleria.
Uh-huh. Com detecta Berni Álvarez, que ha estat esportista tota la seva vida, que la política també pot resultar interessant, com diríem, com a professió?
Bueno, els Jocs del Mediterrani, de Tarragona. Jo estava molt enfocat en, doncs, en aquell moment a entrenar. També tenia una botiga d'esports, de roba esportiva. Estava a seleccions espanyoles de bàsquet. I en aquell moment entro a formar part del comitè organitzador dels Jocs, a nivell de coordinador d'un esport, en teoria, que era el bàsquet, i al final vaig acabar coordinant 6, perquè m'ho van acabar demanant. I en aquell moment em venen a buscar un parell de partits polítics per una mica per tot el llegat que deixaven els Jocs, no? I en aquell moment vaig plantejar per què no, no? Però sí que és veritat que vaig tenir sempre una sensació de que seria algo molt local, no? I això parlem de fa 4 anys, 5 anys, de que seria algo molt enfocat a Tarragona i amb aquest llegat dels Jocs Mediterranis a Tarragona, que era l'anella mediterrània, bàsicament. I llavors, pues, tot això també m'ha passat una mica molt ràpid i una mica, bueno, sense esperar-m'ho ni molt menys, vamos.
L'adrenalina que un troba en els partits de bàsquet es pot trobar a la política?
Bueno, té un punt semblant en alguns moments, eh? Però és veritat que el puntet aquest de competir en un moment donat davant de 10.000 espectadors encara no ha arribat, tot i que el Parlament imposa una mica, però encara no, per mi no és el mateix nivell d'adrenalina que en un partit de màxima, no?, de màxima rivalitat, amb un pavelló ple. Però sí que té molts punts de molta semblança amb la competició, no?, perquè has d'estar el dia a dia, has de treballar el dia a dia al màxim per oferir el teu màxim rendiment, i l'exigència és molt alta, tant la pròpia com la de gent de fora, no?
Entre què entren i tot plegat, potser podem parlar de 4 mesos de feina a la conselleria. Quina diria que ha estat la decisió o la tasca més rellevant que ha pres en aquest temps?
Bueno, primer estructurar el propi departament, perquè em vaig trobar en un moment en què, bueno, no hi havia més que la secretaria dels organismes autònoms, que són INEF, el CAR, el Castelldefels, amb el Canal Olímpic i el circuit de Bellpuig, i et trobes que a partir d'allà, si vols crear un departament, has de créixer, i de créixer amb una manera ordenada, créixer veient els problemes que hi ha, bàsicament administratius per poder solucionar, i créixer sense pressupostos, i a veure com ho fas, perquè llavors has de retocar coses. I aquest ha sigut el primer gran repte. Crec que ho estem aconseguint, i a partir d'aquí també dependrà molt de si tenim pressupostos o no, doncs veurem si aquesta nova estructura funciona bé o no, ens hem equivocat o no. No?
I en aquest 2025, que es planteja com a gran repte de dir, mira, això és el que hem de millorar?
Els dos més, perquè a més ja portem, tot i que estem a dia 2, doncs ja portem 2-3 setmanes treballant molt intensament amb un cronograma, per dir una manera, de fixar les dues prioritats macro gran, les més grans del departament d'aquest any 2025. Per nosaltres és infraestructures, és a dir, aquesta estem treballant amb les diputacions per fer una fitxa de que totes les instal·lacions esportives de Catalunya, que són al voltant de 24.000, tinguin una fitxa amb la que ens diguin quin estat es troben, i a partir d'ahí intentar estructurar un pla de xoc o una quantitat de diners important durant no només aquest any, sinó tota la legislatura, per intentar, junt amb de la mà dels ajuntaments i diputacions, doncs intentar millorar l'estat de les instal·lacions esportives, que és un problema greu que ens trobem amb el dia a dia de la gran majoria dels clubs i entitats que fan esport. Uh-huh. I després tenim un repte per endavant, que és entomar la llei de l'esport. La llei de l'esport català fa des de fa més de 20 anys que no es toca, hi ha hagut propostes damunt de la taula, i comptant amb tothom i de la mà de tothom, crec que és l'any que hem de tornar a obrir el debat de fer una llei de l'esport amb la que sí abarqui a tothom i que tothom hi participi i que estigui actualitzada, perquè la que hi ha actualment no està actualitzada. No? Uh-huh.
La seva predecessora, no en el càrrec, però podríem dir homòloga, que era l'Anna Caula, que també venia del món del bàsquet, és curiós, uh-huh. El món del bàsquet apareixen grans polítics, i va dedicar...
Mira, Obama.
Obama ve del bàsquet, tens raó.
Sí, un gran seguidor de Chicago Bulls, sí, sí. I de Michael Jordan.
Ah, sí,
cert. I de Fabi Bryant, també.
No ho volia comparar, però...
No, exacte. Sí, sí. Berni Álvarez Obama encara potser no hauria sigut el mateix, no. Però anem camí de...
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, correcte.
També.
Correcte. Sí, estudiantes. Sí.
És veritat. Home, doncs alguna cosa hi té de tenir del bàsquet, està clar.
Bueno... Jo crec que els jugadors, en general, els esportistes, però els jugadors de bàsquet, però particularment no, però sí que coincidim en que som gent bastant exigent, autoexigent, planificadora, ens agrada molt, molt, molt el que fem, i llavors ens agrada tenir-ho tot molt clar i ben estructurat, i això es pot equiparar a la política, no? Si no fixes prioritats, si no planifiques bé, acabaràs fent coses sense sentit, i jo crec que això passa als dos àmbits, no? En tots els esports, també passa en molts altres àmbits de la vida, segur que vosaltres, el món mediàtic també, si no estructureu bé el vostre programa, sabeu el que fareu cada setmana, etcètera, etcètera...
No es pensi, no, això d'avui estava estructurat i se m'ha anat una mica de les mans.
Sempre hi ha un marge, no? Aquest marge d'error, no?
Li citava l'Anna Caula perquè durant la seva secretaria, durant el seu mandat, vaja, va potenciar força l'esport femení. I volia saber, en aquest sentit, què és el que s'ha plantejat des de la conselleria per mirar de potenciar l'esport femení.
Bueno, nosaltres, jo sempre ho he dit, jo crec que la iniciativa que va tenir l'Anna amb el tema de l'esport femení, super encertada, i nosaltres hem de seguir aquest camí. És veritat que nosaltres, al dividir els eixos de la conselleria, vam marcar molt el tema aquest administratiu, no? Sobretot amb el tema del registre d'entitats, que porta un retard molt gran, i amb el tema de les subvencions, de quan els clubs cobren subvencions o entitats, perquè entrem en una dinàmica de que estàs cobrant la subvenció de l'any anterior quan ja has avançat la temporada següent, per tant jo estic fent un pressupost amb una moneda a l'aire de lo que puc arribar a cobrar per part de la Generalitat. És una part del pressupost, eh?
Però
això és per mi és un error, no? És un error i per part nostra, és a dir, que l'hem de subsanar. La part d'infraestructures, que parlàvem abans, no? De com estan les infraestructures actualment a Catalunya a nivell esportiva, a nivell d'instal·lacions esportives, i com podem ajudar a millorar-les, i després una cosa que li vam dir Esport 360, no? Per què? Perquè aquí volíem incloure totes les polítiques esportives com poden afectar a qualsevol àmbit de la societat. I dintre d'aquestes està la política... Però totes són superimportants. I està tot el tema de seguir amb la línia que seguien amb l'esport femení. I crec que l'esport femení a Catalunya és un... Bueno, som un dels jocs on més esport femení es fa. El número de llicències aquí, tot i ser encara baix i molt millorable, és dels millors a nivell d'estat. I a nivell, per exemple, d'esportistes d'elit, igual. Uh-huh. I el CAR de Sant Cugat, per nosaltres és important que hi hagi una paritat, i hem volgut seguir aquesta línia a l'hora de donar beques. I, per exemple, els esportistes olímpics, paralímpics que van estar a París, catalans, hi havia paritat, cosa que d'altres jocs no passava, i estem molt, molt enfocats en seguir amb aquesta línia.
No hauria passat ni una ni dues vegades, sinó que n'ha passat més, que aquí en el Tot Costa hem parlat d'aquell club, o d'aquell equip femení, millor dit, de qualsevol disciplina que aconsegueix l'ascens esportiu i després s'ha de quedar la categoria en què estava perquè econòmicament, per sponsors, per patrocini, no acaben de poder assolir. És a dir, que en això també hi ha una diferència. No sé si en això tenen dades a la conselleria que això passa.
Sí.
Massa habitualment.
Sí. Passa habitualment, i és veritat que això també ve de la legislatura passada, i nosaltres hi seguim, i si podem ho potenciarem, de que els clubs femenins... Hi ha una línia de subvencions que és només pels clubs femenins que pugen a categories tan estatals o que competeixen intencionalment, no? A la màxima categoria estatal o a la segona, quan juguen a competició, quan pugen a competició i passen a jugar a competició nacional, que llavors viatges, etcètera, etcètera, puja molt a nivell de costos. I aquí nosaltres jo crec que aquesta feina està feta i la seguirem i volem potenciar-la d'alguna manera, però també nosaltres aquí fem una crida moltes vegades de que la part privada, que, no, que de sponsors que busca, no, que quan busques aquesta visualització, bueno, aquesta part de diners que pugui entrar també de la part privada, que també s'aboqui més a aquesta part femenina, no? Perquè creiem que les polítiques o tot el que porta l'esport femení, tot el que porta l'esport en general, però l'esport femení en concret, avui en dia és, entre cometes, molt comprable per les empreses a l'hora de, no? A l'hora de visualitzar la teva empresa o la teva o el que tu vulguis fer des de la part privada. Per tant, creiem que aquí també no ha de ser una aposta només des de l'administració, sinó també des de la part privada. Però nosaltres seguirem amb aquestes línies, que a més, ja et dic, són específiques per clubs femenins.
Mm-hmm. També li volia preguntar per l'oficialitat de les seleccions catalanes, que habitualment és un projecte que hi ha al govern català. No sé si a dia d'avui és un objectiu o és una prioritat.
Nosaltres aquí hi ha dos coses, no? Una, tenim un acord d'investidura amb Esquerra Republicana per tornar o per crear l'oficina de suport a les seleccions catalanes, i després ja, i la volem fer, si tenim pressupostos ja, no? Depenent si tindrem pressupostos o no, doncs pot ser amb un timing diferent, i després hi ha la part de que les pròpies federacions, hi ha una part de federacions que estan reconegudes, que són 22, de les 22 hi ha 12 que més o menys competeixen regularment, per dir-ho d'una manera, com a selecció catalana, amb els àmbits que siguin, i les altres que estan, no, que competeixen sota, després van de la mà de les seleccions de les federacions espanyoles. I nosaltres el que aquí sempre hem dit és, i és la tasca que volem fer amb aquesta oficina, és volem que el nostre esportista català sigui el millor possible i competeixi al màxim nivell possible. Les que tinguin possibilitat de competir al seu màxim nivell, les acompanyarem, també mirarem si realment hi ha una viabilitat o no de que això sigui possible, i intentarem, com et deia, que l'esport català estigui el més amunt de tot, i ajudar a que les que puguin competir, amb el nivell que puguin competir, ajudar-les, no? Uh-huh. Crec que al final també et dones compte una mica de que és un tema que està com amb una arrel política, però que l'esportista quan va, jo, a tot arreu que han anat, les federacions tampoc et plantegen això. La seva prioritat és la seva instal·lació i el seu dia a dia. Però nosaltres el que volem, jo que he sigut entrenador i jugador de selecció catalana i espanyola, és que siguin realment al màxim nivell que puguin competir. Uh-huh. Això és el que a nosaltres ens agradaria. I que, pues, com passa sempre que un noi el criden per una selecció, sigui del seu barri o de la seva ciutat o de la seva comunitat o del seu país, que estigui orgullós d'anar i que vulgui anar, no que acabi renunciant, com ha passat moltes vegades.
Uh-huh. No? Estem parlant amb Berni Álvarez, actual conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, però una llarga carrera esportiva, i a més he llegit estudis de medicina.
Bueno, vaig fer un any i mig, si li pot dir alguna cosa així. La meva filla, que fa tercer de medicina, ara em diu... Se n'en riu de mi, jo, però...
Va fer un tastet de medicina.
Sí, m'agradava, però reconec que quan vaig veure molta sang en una de les pràctiques al principi, em vaig tirar una mica enrere. Sí, 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 sí.
Li preguntava perquè llavors pren més sentit que li he sentit explicar que... Vostè creu que s'hauria de receptar en la consulta del metge? Miri, li recepto 3 hores d'esport a la setmana en comptes d'ibuprofè, no? Menys ibuprofè... El Santi Jiménez no li sembla una gran idea. Menys ibuprofè i més esport seria el seu...
I que deixi de beure, també, no?
Bueno...
I de fumar.
També seria saludable, Santi.
Sí, sí. Per això no vaig al metge.
No, nosaltres el que estem una mica valorant, que és un projecte que ja s'ha fet amb alguns a nivell local, alguna prova pilot, és que hi hagin professionals de l'esport que puguin estar al costat dels metges a l'atenció primària i que puguin arribar a recomanar al metge el fet de que tu puguis prescriure una activitat física en lloc d'un medicament, no? Per una situació concreta, com pot ser, pues, això, que tinguis un mal, no?, a nivell muscular, i que algun professional del costat, no de qualsevol manera, sinó i consensuat sempre amb el metge, que pugui dir, aquesta persona... Si fes
el que necessites
és
esport.
3 hores d'esport al dia, 3 hores d'esport a la setmana, caminar 3 dies... segurament la seva malaltia, entre cometes, milloraria, abans que donar-li un producte químic, no? I a nosaltres ens agradaria, i farem aquest any una prova pilot. Això és un dels objectius més micro, no? Abans hem parlat de dos macros, què volem fer, i estic convençut de que estarà bé i que la gent s'ho agafarà bé, això.
Exceptuant el Sant Jiménez, sí. Jo crec
No, a mi ja em poden receptar el que vulguin.
Camines abans a la farmàcia, camines 3
quilòmetres. Tot passarà perquè...
Mira, gràcies a Déu, la tinc davant.
Em consta, Santi, que fas bastant esport. No, per què riu la Marta?
Perquè em veu amb aquest cos i diu, aquest cos és impossible.
El Santi lleva a les 7 de la matinada i potser a les 9... No,
7 del matí.
És que per mi és matinada. Aquelles hores per mi és matinada. No, però que fa... O sigui, a mi em sorprèn, perquè s'ha de tenir molta força de voluntat.
No cal que em deixis malament davant de tota l'audiència.
Que trenqui amb la teva fama, no?
Exacte.
Bé, ens havíem compromès amb el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya d'acabar aquesta hora més o menys, perquè té altres...
M'estava passant bé ara.
Ja, sí, nosaltres agrairíem que estigués amb nosaltres fins a les 9, però...
Jo li preguntaria moltes coses. O sigui, ara no ho faré perquè no tenim temps, però...
Sobretot
jo sé, haver sigut un esportista, tinc moltes coses al cap.
Tu vols ser consellera, també?
No.
Com s'arriba?
Jo pensava que havia cobert la teva... amb la pregunta de l'esport femení, però veig que tens més,
Els esportistes, i ell ho sabrà, sempre volem més. Hem viscut moltes coses i volem millorar.
Doncs haurem de fer una segona edició en el futur amb el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Berni Álvarez, moltes gràcies per benvingut aquí al Tot Costa i molta sort en aquest 2025.
Molt bé, gràcies a vosaltres i bona entrada d'any, que espero que ja l'heu tingut, i molta esport.
Sí, igualment.
Anar de més esport, no?
Mira, no he parat.
Se't nota.
No he parat des de cavall.
Així m'agrada.
Els colors de la cara.
Marxarem. 5 minuts i arribem a 8:45 del vespre, una petita pausa i de seguida tornem, que encara hem de parlar moltes coses.
Aquest Nadal regala circuit. El Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP t'espera al setembre al circuit de Barcelona-Catalunya. Ara 20% de descompte en entrades de tribuna només fins al 5 de gener. Compra ja a circuit.cat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any és tan bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
A Lloguer Segur sabem que el número 5 és meravellós i s'acosta la nit més màgica de l'any, la del 5 de gener. Una nit especial per somiar, compartir i sobretot perquè es compleixin tots els teus desitjos. Gràcies al teu suport i confiança, seguirem creant llars segures i oferint noves oportunitats als que més ho necessiten. Fundació Alquiler Seguro us desitja un bon Nadal i un 2025 a casa vostra.
A veure... Amb el gorro del Titó aniràs ben calentó. El gorro del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga Trescat.
Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteomauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses combustibles per la recollida dels residus...
Arreu del país, buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat...
Meteomauri.
La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat...
Som digitals, catradio.cat, Meteomauri.
Meteomauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, set, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit... La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
Running, running in the streets, running. Words that keep on burning, pictures that won't let go. Lost track of time, but it's been dark for a while.
2 minutes i seran 8:45 del vespre i ara sí, ha arribat el vostre moment per poder explicar-nos què en penseu de les declaracions que de seguida ens explicarà i ens comentarà la Laia de Frenkie de Jong, que ha fet una entrevista per...
Casa seva?
Per l'entrevista a casa seva, sí?
No,
casa seva, ah, al seu país, vols dir?
País? Sí, no, casa seva, no, no sé.
Casa seva. Per tancar l'any, diríem, de valoració de la que és fins ara la seva etapa...
És que la seva li fa Osborne.
No.
Del que és fins ara la seva etapa al Barça.
Sí, parla d'aquest moment. Físicament diu que està molt més tranquil amb el turmell, però accepta que sempre n'haurà d'estar pendent, que com els, hi ha jugadors que sempre hauran d'estar pendents del genoll, doncs ell sempre del turmell, però que espera poder tornar a jugar un partit sencer amb el Barça aquesta temporada. Després de 5 anys, de 5 temporades al Barça, Frenkie parla d'aquesta experiència i ho fa amb un punt de decepció, perquè diu literalment: he de reconèixer que quan vaig signar el meu contracte amb el Barça no pensava que després de 4 anys hauria guanyat només una Lliga, una Copa del Rei i una Supercopa. Vaig pensar com a mínim que guanyaria el doble de títols. Així que parlant de títols és decebedor. Aquestes són les declaracions que fa De Jong. Diu que el Barça era i és encara el club dels seus somnis, que fins i tot quan era petit volia jugar aquí, que encara gaudeix cada dia de jugar al Barça, però com que a la vida real també passa, no sempre tant tot és tan ideal com t'imagines, i diu allò de, per alguna cosa diuen allò, o no us diuen que no hauríem de conèixer mai els nostres ídols de prop, doncs diu, és una cosa que li ha passat una mica al Barça, ha estat decebedor, i insisteix en aquest, sobretot amb els títols que ha guanyat. Amb el Barça s'esperava venir aquí i guanyar-ne molts. I del seu futur, recordem que acaba l'estiu del 2026 i que es troba en aquest moment en què no vol renovar, doncs ell diu que la gent sovint pensa que vull quedar-me a Barcelona o al Barça per sempre perquè estic molt bé amb la meva vida a Barcelona, això és cert, però ho condiciono pel que passa al camp. I si jo noto que no puc jugar suficient o que ja no puc guanyar res més amb l'equip, jo aquí ja no hi seria. Més o menys, estem traduint l'entrevista, eh? Però vaja.
Grau, comença tu, per exemple.
Doncs jo amb tota la primera part que diu ho subscrigui absolutament. Jo també pensava que en aquests anys que ell ha estat el primer equip del Barça, el Barça com a mínim guanyaria el doble del que ha arribat a guanyar. I crec que ell s'ha de sentir absolutament corresponsable perquè va ser un fitxatge estructural en el mig del camp, se'l va pagar com a crac mundial i crec que la seva... No el faré culpable, evidentment, de tot el que ha passat en aquests 4 o 5 o 6 anys, ja no sé on passem, però sí que evidentment té una part de responsabilitat individual grandiosa, perquè el Barça va pagar 80 milions per ell, ell ha cobrat sempre com un crac supermundial, no recordo haver-lo vist per Zurich mai o per París a cap gala, ni del Debes, ni del Pilota d'Or, ni res que s'hi assembli, perquè el seu rendiment ha estat molt per sota de les expectatives generades.
Marta?
Totalment.
Firmes a sota.
És que jo firmar, signar Jordi i Marta, no? Jo crec, sí. No, i a més, ja no només això, és que ara tema lesions, preocupant, recuperació, no està recuperat, ara el veus jugar, i és que no és que vagi 10 segons tard, és que va 20 segons tard. No pot arrencar, no pot seguir el ritme, no pot defensar. Fins i tot Flick, en els últims partits, en comptes de ficar-lo més a la base, com estem acostumats, l'ha desplaçat més cap amunt per alliberar-lo una miqueta d'aquestes tasques defensives i no exposar-lo tant i veure si agafa una miqueta de ritme. Però per mi és un jugador que està totalment out. L'equip juga una cosa, ell juga una altra. Veig difícil que es recuperi perquè crec que mentalment no deu ser fàcil tampoc la seva situació. I és preocupant, perquè deia el Jordi, és un jugador que està cobrant molts diners, se'l va fitxar com una estrella i per mi ara està estrellat.
Ui, però va, detrás Julián Pete.
Va, defensa'l una mica, Santi.
No, jo no estic aquí per defensar ningú.
No, a mi em crida l'atenció aquesta frase que diu de... Ja ho diuen, que no vagis a conèixer aquestes mites.
Anava aquesta frase. Quins mites són? El mite és el Barça?
El mite era el Barça i quan l'ha vist a prop...
O el mite és Messi... O el mite és Xavi...
No, jo crec que
parla
mites...
més en general al Barça.
I que quan ha viscut de prop allò que ell havia idealitzat, vale, pensa, quina decepció.
Després, jo no sé si és un extracte o tot, o no s'ha traduït, però jo abundaria en una cosa que ha dit el Jordi, que també ha dit la Marta, que és poca autocrítica, no? És a dir, si no... O sigui, ell en teoria venia aquí per ser un jugador diferencial. Un jugador que marqués la diferència i que... I que marqués un abans i un després i que fos... I no ho ha estat, o ho ha estat molt poques vegades. després poca cosa més.
Jo després li retrec molt també que és veritat que hi ha un estiu on clarament el club es venta els quatre vents en què fora...
No es porten ben bé.
El club decideix que d'aquest futbolista en pot treure un rendiment econòmic, que el seu rendiment fins aleshores no està bo i que per tant el posem al mercat i ho expliquem a la premsa perquè hi hagi un xup-xup i se'l vengui. I jo entenc que aquí el jugador s'emprenyi. Crec que és natural. Quan passa això, tu pots fer dues coses. Una és, a partir d'allà, actuar amb certa desídia o rebel·lar-te. Aquest estiu passat tenim un exemple d'un futbolista que s'ha rebel·lat. Es diu Rafinha, per exemple. N'hi ha fins i tot un altre. Lewandowski va acabar malament amb l'anterior entrenador, sabia que el volia vendre, hi ha canvi d'entrenador, i jo crec que, en certa manera, Lewandowski també s'ha rebel·lat. Ha donat uns primers quatre mesos força òptims. Rafinha crec que és l'exemple perfecte. Ell no. La seva manera de rebel·lar-se ha sigut actuar amb desídia. Jo aquí en aquest programa he anat explicant episodis amb antelació, us he dit. No patiu, Frenkie de Jong les tres pròximes setmanes no jugarà. Jugarà a partir de tal perquè així està pensat i programat. I això ha sigut el nostre pa de cada dia. Un futbolista que a dia d'avui és capità. Després del porter que està lesionat, ara mateix
és el capità.
A mi, coneixent conductes i comportaments d'aquest futbolista, jo quan veig Frenkie de Jong amb el braçal de capità, us asseguro que a mi em genera...
Fa mal.
Crec que no ho mereix.
És significativa la frase o el moment en què l'entrevista parla de que si ell no se sent aquí prou... No juga prou, la traducció literal no sé com seria,
valorat,
no? Prou important,
potser, no? Prou
però que no juga o que veu que no té un paper important, no seguirà o que no estaria aquí, perquè recordem que el Barça en aquest procés que té amb Frenkie de Jong per renovar-lo, una de les últimes coses que ha dit és si Frenkie de Jong no renova aquest estiu o el venem, o no jugarà. Vull dir que una de les amenaces que té el club és de no fer-lo jugar i que es quedi a la banqueta, que després veurem això també com es traduiria. Però llavors podria ser aquest moment en què si ell realment veu que no jugarà, doncs potser sí que marxa.
Ell ara mateix...
Tampoc està jugant
i realment no sorprèn tampoc, no, a ningú li sembla una gran injustícia, no?
No.
Tenim fins i tot, jo crec, la sensació de que a Flick ha posat molt de part seva perquè jugui. I no se n'estan sortint.
Sí,
no se n'estan sortint perquè el veu jugar.
Si Flick ha fet una cosa... que se li ha de reconèixer és, com deies tu, amb Rafinha o amb Lewandowski o fins i tot amb Casado, sense la més, és millorar les prestacions de jugadors per sobre del que teníem previst.
Sí, el que passa que en el cas de Frenkie de Jong jo crec que és molt clar que l'estat físic és... Que
però van haver-hi... Ja però recordo...
No, però si ja ha parat, ara ha tornat a parar.
Recordo que realment... Aquí la Laia deia una cosa, però hostia, Frenkie de Jong, durant molt de temps, fins a l'últim període, ha estat capità general aquí, era inamovible, titular indiscutible.
Indiscutible.
Era Frenkie de Jong i 10 més, per dir-ho d'alguna manera. Que I després van haver-hi uns certs brots verds i símptomes d'esperança, el partit contra el Bayern, que són uns minuts, el
això
partit del Bernabéu...
Això
jo deia
l'estat físic, perquè a mi...
I va ser prou elogiat.
Però llavors
crec
va fer un pas enrere.
Una mica... exageradament, fins i tot,
Sí, per les ganes que hi havia.
Per les ganes que hi havia de dir, mira, aquest tio torna...
Però és que ja han passat dos mesos d'això, eh?
És que
el partit del Bernabéu han passat dos mesos.
I amb un altre entrenador potser estaria jugant de titular, eh? Que passa que Flick és molt de mèrits i està posant els jugadors que estan bé. I ell està donant estones per veure si el recupera mentalment, per veure si físicament es posa tot... Però jo crec, i estic segura, que amb un altre entrenador no tan meritocràtic estaria jugant.
D'aquí dos dies tenim una prova per veure com es revela.
Com no?
Perquè és això, és el típic partit que una estrella del nivell de Jong li pot fer molta mandra o el pot aprofitar per dir...
Aquí estic.
Tot va començar amb una lesió al turmell, i parlant de lesions al turmell, però no mateu per l'enllaç, no té res a veure, la Minya Mal avui s'ha entrenat, i Laia apunta a la Supercopa.
Sí, avui ha fet part de l'entrenament amb el grup, ja van dir en el seu moment que 3 setmanes, 4, però que seria segurament, vam dir, 3 setmanes, i això el diríem que ens l'apuntàvem per la Supercopa, i la Minya Mal, la previsió és que el partit de Barbastro no el jugarà, però que la Supercopa ja estarà a punt per poder disputar la semifinals de Supercopa, com també Ferran Torres, que també s'està recuperant d'una petita lesió, la Copa no, però per la Supercopa sí que hi serà. En canvi, Christensen, estem pendents, aquest mes de gener és el mes del seu... s'ha marcat com el mes del seu retorn, però... per exemple, per la Supercopa encara no. O sigui, haurem d'esperar una mica més pel seu retorn.
Cada cop que esperem, pensem que realment el Barça no va mentir en cap moment quan va dir que era lesió de llarga durada. Es confirma que és una lesió de llarga durada. És que el Grau va dient que no amb el cap i no me'l crec, amb aquella ironia que té, però efectivament s'ha confirmat.
Llarga és, Christensen, de moment, sí.
Per tant, el doctor Pruna va fer bé la feina.
Esperat, sí, perfecte. Ja t'ho he dit, el president li va agrair una roda de premsa. Imagina si la va fer bé, que el president li va agrair.
Mira, i no va ser com el metge d'Albert ni Álvarez, el conseller, que li va dir faci esport per recuperar-se.
No, tranquil.
Estigui quiet.
No tingui pressa. Recupera-te.
Descansi.
Laia Tudel, demà nou capítol del serial Olmo.
De fet, si
demà
no... Treballes amb el teu costa, Laia?
Sí, home,
a tu t'han convidat, eh?
Sí. Nou. Però jo, segons el desenllaç, t'esperem, Grau.
Nou i definitiu el capítol de demà.
Laia no està convidada, Laia està obligada.
Sí, tinc uns contractes.
És molt jefaza, eh?
Sí, molt.
Laia està inscrita i, per tant, entra la
convidada. M'han donat de baixa, no.
Gràcies.
No.
Gràcies, Laia.
Adéu.
Ja he trobat la manera d'aprendre a caminar. He enterrat les coses que em feien dubtar i no m'ho esperava, però em vaig trobar cantant que tot no va ser fàcil i al final va ser veritat. Són tantes les vegades que no he cregut en mi i és quan de cop...
És Miqui Núñez i Laura Escanes a les campanades de TV3. El que no sé... Em sap greu, però estava per altres coses. Van actuar abans o després de les campanades?
Abans.
Jo crec
que van ballar abans.
En el moment. Sí.
Abans,
d'acord.
Després les campanades acomiaden.
Haig de responsabilitzar el Barça. Vaig arribar molt tard al sopar.
Sí, clar.
I vaig arribar molt justeta al raïm.
En hora canària.
No hi havia postre encara. Pràcticament. Va, demà a les 9 del vespre. Primer partit.
Fins a les 8 del matí, truco-truco,
Bueno, com ja saps, tu, els meus caps d'any...
Un bon adolescent, eh?
Sí, tant.
Fotem botellot.
Ho han tancat tot, com ho sabeu.
Canto tot.
Primer partit de l'any de la Lliga Espanyola demà, aquest partit que hi havia ajornat per la Dana entre el València i el Real Madrid, demà a les 9 del vespre, i que Jordi Bracons, d'aquest partit i de moltes altres coses, n'ha parlat avui Ancelotti.
Sí, el tècnic blanc no s'ha volgut mullar gaire sobre la situació de la inscripció no de Dani Olmo, però sí que ha deixat caure que les regles, diu, han de ser iguals per tothom.
Yo no tengo el asunto en los detalles de este tema. Lo que puedo decir respecto a todos los clubes, las instituciones, las reglas, però el tema no lo conozco en los detalles, no te puedo contestar.
Bé, no s'ha mullat Ancelotti, és el que ha de dir.
No s'esperava res més.
Perfecte, millor que digui això, que no... Vaja, si el Madrid ha de dir alguna cosa, ja la farà extraoficialment. No cal que el seu entrenador...
Home, ja té diverses tentacles.
Sí. Tot i que amb la Lliga i amb la Federació no està enfadat el Madrid.
Sí, diguem que...
Ja té els representants, ja són del
són
Madrid.
Són baralles de família.
No, és veritat.
En aquest cas, Ancelotti no ha volgut fiscalitzar el Barça. Sí que s'ha mostrat un punt sorprès per la baixada del rendiment de l'equip de Flick respecte a l'inici de temporada i creu que entre les entrebancades dels blaugranes i madridistes i també la presència de l'Atleti i del Cholo Simeone, guanyar la Lliga, diu Ancelotti, sortirà una mica més barat del que la gent es podia esperar.
Que nadie se lo esperaba en este sentido por el resultado que ha tenido en los últimos partidos. Pero el nivel de competitividad de la liga baja un poco los puntos que tú necesitas para ganar esta competición. Y por eso que también el Atlético está dentro de esta pelea con nosotros, con el Barcelona, creo que esto crea más incertidumbre y también los puntos que necesita creo que van a ser menos de 90.
Per cert, que Ancelotti no ha tancat la porta a incorporar algun futbolista en aquest mercat d'hivern. També ha explicat que David Alaba tornarà a estar disponible a finals de mes després de més d'un any de baixa per lesions. I del partit de demà i l'ambient que es pugui trobar al Madrid a més tall amb la tornada de Vinícius després de les acusacions de racisme a l'afició valencianista i tots els amics que han anat fent el brasiler sobre la gespa, el tècnic ha fugit d'estudi i ha dit que se centren a preparar el partit i que el futbolista brasiler l'únic que vol és marcar les diferències demà.
Molt ràpidament, perquè anem tard, amb un sí o un no, i doneu opcions al València demà?
No.
Zero.
Mare meva.
No volia ràpid, però
sí. Ràpid i contundent. No creieu ni en l'ambient de Mestalla. Per cert...
L'ambient de Mestalla era el moment en què s'havia de jugar el partit.
Ja. Que és després just la setmana de la pilota d'or.
Sí, després, per la desgràcia, evidentment, de la Dana, tot això s'ha refredat. A Madrid igual sortirà ovacionat de Mestalla.
D'acord, perquè Madrid va tenir...
Quatre pancartes amb la Dana i tot plegat, tens la gent a la butxaca.
Canvi d'entrenador.
Sí. Tot això ha canviat, canvi d'entrenador...
I tenen un pollastre ja...
També. Mare de Déu.
Bé, a vegades diuen que entrenador nou, victòria segura, sí. I aquestes coses... Aquest tòpic que no es compleix mai...
L'altre dia vaig llegir que el València ha estrenat entrenador 11 vegades contra el, abans de jugar contra el Madrid.
Imagina't. I què?
I no.
No, no, eh? Doncs fins aquí.
La dita queda clar que és un tòpic.
No ha acabat de funcionar.
Sense base científica.
A més, unes emocionants eleccions al Madrid avui s'han anunciat, eh?
Sí, disputadíssimes. Segurament el club ha més un comunicat a mitja tarda explicant que Florentino Pérez ha convocat la junta directiva del club el proper dimarts dia 7 per arrencar tot el cicle electoral. Pérez fa 21 anys que és president del Madrid. Ho va ser entre el 2000 i el 2006, quan va dimitir per la debacle de l'equip dels Galàctics. I tres anys després, el 2009, va tornar a presentar-se, va guanyar les eleccions i des d'aleshores no ha tingut oposició i si n'hi ha hagut mai han tingut cap opció de guanyar-lo en cap procés electoral.
Perfecte, gràcies Jordi.
A vosaltres.
I aquí acabarem amb una peça que és un clàssic de quan comença l'any, que és saber quins jugadors queden lliures a l'estiu, perquè des d'avui ja poden negociar el seu futur. I ara que el
Dani
Barça
Olmo
tindrà...
Lo,
clar, i ara que, Dani Olmo crec que no l'hem incorporat.
De la llista.
Però ara que el Barça tindrà l'1-1 i que potser perd Olmo, però potser pot fitxar algun d'aquests jugadors.
Està d'eco fregant-se les mans.
Si en 6 mesos queden igual, lliures, potser el podem avançar.
Igual porta dos o tres de Brasil.
Igual porta dos o tres de Brasil.
Està rebent d'eco avui, mira que no està al guió, no. Ah. Va, Oriol, hola de nou.
Hola.
Com van les xarxes, bé?
Bé, s'ha calmat una mica la cosa.
S'ha calmat una mica la cosa,
sí, s'ha calmat la cosa, però vaja, seguíem 50% i molt igualat.
Molt bé, molt bé. Dèiem això, que som al gener, avui hi ha futbolistes que des d'avui són lliures de negociar perquè l'estiu acabarà en contracte i has fet una llisteta ràpida perquè tinguem una idea de quins, de si hi ha alguna peça interessant en aquest mercat d'hivern.
Farem un repàs molt ràpid. Primer, parlant del Barça, els jugadors que acaben contracte aquest juny són Íñigo Martínez, Stensne i Gerard Martín, encara que sembla que aquest últim, la seva renovació ja està pactada fins al 2028 i no hi ha perill que marxi. Anem ja al futbol internacional a repassar els noms més destacats. Comencem per la Premier League. El Liverpool, el clar dominador d'aquesta primera meitat de temporada, té tres noms importantíssims que acabarien contracte. Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah i Virgil van Dijk.
Estàs cap aquí.
Van Dijk és una bona peça i torna a estar en molt bona forma.
Salah?
Sí, Salah, el que passa serà... Salah crec que ho tenia mig fet per marxar...
És igual, a on, Aràbia.
Sí, Aràbia Saudita era, no?
I que som col·legues dels àrabs, no?
Som amics!
Som amics, ara!
Sí.
Que ens el deixin.
Sí.
I Alexander Arnold, que se'n va al Madrid.
Alexander Arnold, exaltant, el comentem, perquè en principi marxarà al Madrid, digues.
Dos altres noms destacats de la Premier League. Kevin De Bruyne, migcampista del Manchester
City.
Vingui, Gundogan, que va signar només per una temporada.
Que torni, també.
Amad Diallo, futbolista de 22 anys del Manchester United, que va remuntar-li pràcticament ell solet al partit, al derbi, al City. I Heung-Min Son, el sud-coreà del Tottenham, també acaba contracte aquest juny.
Sonaldo.
A la Bundesliga. Tenim un futbolista que ha sonat molt aquests últims dies i últims mesos pel Barça, que és Jonathan Tah. El central del Bayer Leverkusen.
Diria que en tenim dos d'aquests.
I l'altre que ha sonat moltíssim, aquest sí, des de fa anys, és Joshua Kimmich, el migcampista del Bayern.
Ara ja tenim a Marcador. Sí.
Jo només vull atar pels titulars.
Ja està, no?
Ja està, t'ha fitxat.
Ja t'ha inscrit.
T'han fet.
S'ha de portar atar com sigui només pels titulars.
I ja acabem... acabem amb...
Ja està la solució.
Aquí m'ho llegau.
T'ha escrito.
Oriol, acabem en França.
Acabem a França.
S'està anant de les mans aquest programa.
A França, el golejador Jonathan David, un dels màxims golejadors d'aquest passat 2024, i després passant ràpidament per fora de les grans lligues europees, noms més veterans com Berratti, Neymar, Messi...
Berratti!
O Cristiano Ronaldo.
Berratti, te'n recordes? Berratti a Mallorca amb la moto d'aigua.
Sí, vosaltres centreu-vos en Berratti, però queda lliure Messi, Neymar, I Cristiano Ronaldo,
un trident.
Teniu aquí el trident, eh?
Quin trident, home. Inscrits tots a la Lliga.
Jo crec que
amb
una, això...
Amb un asado, una caipirinha, i no sabria dir-te què, ho arreglem.
No ho millorarem, us deixo marxar. Tinc ja a punt aquí el Sergi Andreu, que m'ha d'explicar que l'Espanyol també té un fitxatge i té un altre jugador que pot negociar des d'avui. Sergi Andreu, a la bona tarda.
Sí, hola, què tal, com esteu? Mira, podríem afegir Javi Puado a la llista de l'Oriol. Sí, sí.
També que vingui.
Important. El fitxaries?
També, sí, jo els portaria tots, com el de Porta.
Gràcies, Jordi Grau, Santi Jiménez, Marta Corredera. Molt amables. Gràcies. Demà, si voleu,
bon any. Fins demà.
Bon any.
Fins demà, diu. Bon any a tots. Una petita pausa i ens explica el Sergi qui ha fitxat l'Espanyol.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat. T'has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en capvespres, en calma. Rica, riquíssima en riures, en bons moments. Rica en tranquil·litat, a deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Siga rica en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Nadal arriba al Mercat de les Flors amb espectacles per tothom. Circ per als més petits, amb Animal Religion i Mu Music Circus. Dansa familiar amb Toni Mira i amb Lamento. No et perdis el que et proposem per gaudir d'un Nadal ple de dansa i circ al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
Què vas veure?
Una noia apunyalada que vivia a la meva habitació perquè tinc visions del passat.
Una nit que ho va canviar tot.
Busco dones assassinades als 60 per esbrinar el seu cognom. I si no ho faig, acabaré boja.
L'última nit al Soho és la gran pel·lícula. Divendres a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat malentesa. Potser pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Catalunya Ràdio.
The blues, 'cause you ain't got no one else to use.
9 minuts i seran les 9 del vespre i ho dèiem, avui arrenca el mercat d'hivern a l'Espanyol i comença amb activitats i amb notícies,
sí,
Sergi.
Sí, sí, perquè l'Espanyol ha de fer oficial segurament ja demà la incorporació del central mallorquí Pablo Ramón, 23 anys, pertany al Madrid, al filial del Madrid, i va arribar el 2019 procedent del Mallorca i arribarà ara a l'Espanyol traspassat, és a dir, amb la carta de llibertat. La qual cosa vol dir que arriba a cost zero. No hauria pogut arribar de cap altra manera. Això sí, el Madrid es queda amb el 50% dels drets del jugador per allò del dret de tempteig en cas d'una futura venda. La temporada passada Pablo Ramón va jugar cedit al Mirandés. De fet, va ser dels millors centrals de la categoria la temporada passada. A hores ara es recupera d'un trencament de creuats al genoll dret, arriba lesionat, tot i que ja molt al final del tram de recuperació. Està previst que al llarg del mes de gener pugui començar a jugar alguns partits. La qüestió és que aquest és un fitxatge no pensant en resoldre emergències d'aquesta temporada, sinó amb les llums llargues, pensant com a mínim en mitjà termini, ja de cara a la temporada que ve, i mirant de reforçar la plantilla, una plantilla que tindrà moltíssimes baixes a l'estiu perquè hi ha molta gent que acaba contracte.
Serà aquest l'únic moviment d'aquest mercat d'hivern o creus que n'hi pot haver més?
Sí, començo que arribarà algú altre i que marxaran com a mínim un parell de jugadors també. Entre els que marxaran pràcticament segur, Salvi Sánchez i Alejo Vélez. Compta amb el davanter argentí, que ha tingut un parell de dies de permís, ha tornat avui i pel que sembla la seva sortida podria produir-se aviat. Interès d'alguns equips argentins, ho vam explicar no fa gaires dies, el Racing d'Avellaneda, per exemple, i fins i tot algun de la Premier. Ell ara mateix pertany al Tottenham. De fet, des d'Anglaterra, des de mitjans afins al Tottenham, es parla que el seu club, el club anglès, ja treballa per mirar de trencar la cessió amb l'Espanyol i poder incorporar Vélez des de ja a qualsevol altre equip.
No ha estat un pas gaire afortunat fins ara de Vélez per l'Espanyol, certament. Vélez, que el vam arribar a entrevistar aquí al Tot Costa.
És veritat.
Ha tingut un pas breu, però sí. Nosaltres el vam poder conèixer.
Un gol important contra el Rayo, que va donar la victòria a l'Espanyol.
Exactament. Sí, sí. Gràcies, Sergi.
Apa, adéu-siau.
6 minuts i seran les 9 del vespre i és moment de parlar de bàsquet. Ernest Macià, hola, bona tarda.
Jaume, què tal, com estem?
I deia abans, això l'Ernest m'ho haurà d'explicar molt a poc, perquè el Barça tornarà a fitxar Tomàs Hertel?
Sí, sí, si passa el Roja Mèdica de demà, vestirà la samarreta del Barça. És una solució d'emergència perquè realment el mercat base és que estiguin a un nivell de rendiment immediat i bo per Eurolliga. Doncs no n'hi ha masses, el que passa que Hertel té 35 anys i ve de la Xina, diuen que està bé, en principi, però bé, és un jugador que va marxar malament del Barça, també et dic que va marxar malament del Madrid, va marxar malament de la selecció francesa, o millor dir, la selecció francesa, al veure que s'anava a Rússia, va dir, si te'n vas a Rússia en ple esclat de la guerra, no?, Rússia-Ucraïna, doncs nosaltres no et seleccionarem, i ell va enganyar i, efectivament, va acabar anant a Rússia. Tampoc ha sortit bé de l'Asbel. Vull dir que no és un tema del Barça, és un personatge controvertit, egoista, però alhora és un bon jugador. Aleshores veurem si el Barça en treu profit o no. És evident que és pel tema esportiu purament que se l'ha fitxat.
Perquè, a més, el Barça ha negociat la rescissió de Raúl Neto, que va venir en el lloc de la Provítola, però ha enllaçat una lesió rere l'altra.
Sí, sí. Això, el Trias en rol de dilluns, ja ho vam comentar, que sí. El Barça es plantejava rescindir a Raúlzinho Neto per un tema... Doncs que ja és la segona lesió, que ha jugat realment dos momentets molt curts, i la veritat és que la lesió de l'altre dia, que no és per acabar la temporada, però sí que potser en tindria per un mes, tres setmanes, doncs el Barça és que en aquestes tres setmanes es juga la Copa, es juga part de la temporada a l'Eurolliga, perquè ja està fora de la repesca de play-off, ja no play-off, repesca de play-off, i per tant necessita tornar-hi a entrar i tornar a sentir-se equip guanyador, si no doncs serà massa tard, massa d'hora, perquè tot just estem al gener.
I avui també hem sabut que Pep Busquets deixava la penya i fitxava pel Girona.
Doncs sí, des de principi de temporada la penya ja li havia dit a Pep Busquets que no comptava amb ell perquè tenia coberta la posició amb jugadors de fora, tot i així algunes lesions doncs havien fet que, ja que estava la penya en fes ús, però la situació límit del Girona ha fet que, bé, s'apugés l'oferta per ell, que la penya i el jugador veiessin bé, i l'opció de continuïtat ha estat decisiva. Per tant, doncs, Pep Busquets, que tindrà més minuts a Girona, un equip que necessita jugadors de casa també per tirar del carro, perquè és ara mateix un equip, doncs, de, si m'ho deixes dir, de mercenaris, que són bons, però que cadascú una miqueta tira per la seva banda i cal unificar. Primer canvi d'entrenador i ara entren jugadors d'aquí, de Catalunya.
Em quedo sense temps. Ernest, gràcies.
Que vagi bé.
El restaurant del Bivac de Bisha, a l'Aràbia Saudita, ha quedat petit per la primera reunió general prèvia del Dakar, on el director David Castera explica als més de 600 participants les particularitats de l'etapa pròleg de demà. Damià Aguilar, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La reunió s'ha fet a cobert perquè a Bisha teniu tempestes de sorra gairebé constants.
Comencen a primera hora de la tarda i s'acaben a l'endemà al matí. Sembla que no és un Dakar si no ho passa malament fins i tot l'apuntador. En fi, és el Dakar de l'esperit d'equip. Molts pilots reclamen col·laboració dins dels equips per poder superar la que es preveu que serà una primera setmana criminal. Només a la segona etapa ja tenim la crono de 48 hores. Molta muda. Una única etapa en dues jornades que per Nani Roma és massa arriscada.
Jo crec que el David han arriscat una mica a les 48 hores de cop el segon dia, amb pedres, amb només dues rodes de recanvi. Seria trist ja que tothom... que passarà, eh? Que hi haurà gent que ja el segon dia ja perdrà totes les opcions. Jo penso que és una mica massa d'hora haver-ho fet, però bueno, com que és per tots igual, ho hem d'acceptar-ho.
Carlos Sainz, el seu company a l'equip oficial Ford, pensa el mateix. Sainz i Roma han verificat avui. La diferència durant la prèvia és que el de Folgarol ha hagut de confirmar proves de components que el madrileny ja tenia fetes de fa setmanes perquè va disputar el Rally del Marroc. Carlos Sainz ve de guanyar el 2024 el Dakar amb Audi i allà va necessitar l'ajuda dels companys d'equip. També amb el seu copilot Lucas Cruz van saber aplicar l'estratègia quan calia.
La tàctica quizá en este Dakar va ser más importante que nunca. El año pasado se demostró como, o demostramos como con la táctica y la estrategia de no abrir la etapa 48 horas era muy importante. Este año va a haber cuatro etapas que no va a haber motos delante, entre ellas la etapa de 48 horas, por lo tanto creo que vamos a tener un Dakar algo táctico y que el primer día a lo mejor vemos cosas un poco extrañas.
Estranyes vol dir que a la primera etapa de dissabte molts s'aturaran perquè no voldran guanyar i no sortir davant diumenge a la crono de 48 hores. Després de les verificacions i proves al bivac inicial de Bixa, demà etapa pròleg de 30 quilòmetres cronometrats pels voltants per confirmar fiabilitats, pensar canvis si cal i decidir l'ordre de sortida de la primera etapa de dissabte, que també discorrerà per la zona.
Vinga, va, bracons, remateu que acabem.
Més ben dit tu, Smashu, en joc als últims minuts del Breogán 77, Baxi Manresa 85. En descans, en futbol internacional, a la Supercopa italiana, Inter 0, Atalanta 0. I demà, tercera prova de salts de trampolí a Innsbruck, a Àustria.
Gràcies, Jordi, i gràcies a l'equip que ha fet possible el programa, amb el Xavi Campos, el Bernat Soler, el mateix Jordi Bracons, el Sergi Andreu, la Laia Tudel i l'Oriol Corral com a estudiant en pràctiques, a la producció la Clara Castellà, el Salva Pou, el muntatge sonor i el control central el Xavi Vall, a més de l'equip de realització d'Esport 3. President, com han convençut la Lliga que els donin una mica més de marge per Olmo?
Que en Manchester el día empieza antes. Aquí empieza más tarde porque es más largo.